Barcelona.com.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Tres cops l'any us advertim que en aquest davantal parlarem de nosaltres. Ja ho sabeu, allò dels EGMs i les audiències on realment som molt pesats. Sempre diem que són tres cops l'any perquè són tres. Aquest, esperem que siguin tres també, eh? Però aquest 2022 esperem que en siguin quatre. Avui toca, ens toca, perquè n'ha passat una de molt, molt, molt grossa. El món RQ ha guanyat, hem guanyat el Premi Ondas al millor programa de ràdio. És un premi que, sobretot, avui volem compartir amb tot l'equip d'aquest programa. Perquè aquest èxit d'aquest programa és d'ells, és de l'equip que forma i configura el món RQ. Suposo que un dels motius pels quals ens donen aquest premi, al marge del que hagi dit el jurat, és perquè formem aquesta xarxa de ràdio, formem una xarxa d'una colla d'amics que ens reunim cada matí per explicar allò que passa al món d'una manera, suposo que també planera i a la vegada, segurament molts cops equivocada, però sempre col·locant el faristol al peu del carrer. Avui, repeteixo, aquest èxit és per tota la gent de RAC1 i especialment, per tot l'equip, aquest equip del món RQ.
Ens ha permès viure de tot. Un de nosaltres ha dormit a la banyera d'una habitació d'hotel perquè no hi havia prou llits. Un altre ha interromput la seva lluna de mel per donar-nos un cop de mà durant els especials dels incendis de l'Empordà del 2012.
Hem fet un tros de programa sense sintonies perquè els ordinadors s'havien petat. Hem entrevistat un soldat ucraïnès que parla català
en directe des del front el primer dia de guerra. Hem fet ràdio des de casa amb una sabata i una espardenya.
Hem batejat els Estihomes. Dos catalans ens han narrat el tsunami del 2011 en directe des del Japó via Skype.
Quan ningú sabia què era. També hem perdut gent pel camí, com la Laura Martínez o la Tatiana Sisquella. Aquest tatano també és vostre. Hem estat 5 minuts sense emetre res
perquè se'n va anar la llum a l'edifici. Hem desconvocat una entrevista amb un conseller perquè acabava de morir Michael Jackson. Elijah Wood ens ha dit, a la merda, catalans.
Hem aterrat a Brussel·les per fer-hi un programa especial i només posar els peus a la terminal hem agafat un avió de tornada a Barcelona perquè la UEFA acabava de sancionar el Barça sense poder fitxar
ningú. Hem viatjat i muntat un programa d'un dia per l'altre a Roma i a Londres per la renúncia del Papa i per la mort d'Elisabet II. Hem viscut un 9-N, un 20-S i un 1 d'octubre, i Messi, Guardiola i el millor Barça de la història.
I una crisi econòmica, i una pandèmia. Hem fet ballar Catalunya a ritme de Daft Punk quan l'oci nocturn encara estava tancat.
Hem constituït la secta de les 6, hem descobert uns bolígrafs que s'esborren, hem pujat 15 pisos a peu a quarts de 6 del matí perquè els ascensors de RAC1 no funcionaven.
Hem gravat entrevistes que no s'han emès mai i n'hem tancat centenars amb llapis que hem acabat esborrant i desconvocant. A més, al final de cada temporada votem la frase més estripada que s'ha dit a la redacció.
I al guanyador li regalem un formatge de tetilla. I fins i tot ara tenim un membre del programa que participarà al Benidorm Fest.
Ens veiem més entre nosaltres que amb els nostres fills i parelles. Ens fem bromes, ens llancem d'arts, riem, plorem, ens emprenyem, ens abracem i ens estimem com s'estima una família, que és el que som.
I estimem la ràdio, el transistor i el mitjà. Ens agrada fer-ne i fer-la a la nostra manera i en català, que és la nostra llengua. I treballem.
I tant si treballem. Treballem molt i dormim poc. Sempre diem que llevar-se a les hores que ens llevem hauria de ser delicte.
Tot i que delicte seria deixar escapar l'oportunitat de fer el que ens agrada, com ens agrada, al costat de tota la gent de RAC1. Els que hi són, els que ja no hi són i els que vindran.
I estem molt contents i molt feliços i per això ho volem compartir amb tots vosaltres. I quan diem en tots és en tots, amb els oients, evidentment, però també amb la redacció d'informatius que nodreix aquest contenidor matinal, amb la redacció d'esports, amb la redacció de programes, amb la redacció de RAC1.cat, internet, el departament tècnic, l'administració, serveis, màrqueting, disseny, encarregats de publicitat, el servei d'assessorament lingüístic i tots i cadascun dels nostres col·laboradors, així com tots els periodistes que en algun moment d'aquests 19 anys heu format part del món RAC1. Moltes gràcies i sobretot moltes felicitats. Aquest tatano és vostre i és per vosaltres. I evidentment, També és de la direcció de recull del grup Godó, que aguanta des de fa 19 temporades, les tres primeres amb el Xavi Bosch al capdavant, les ocurrències d'una colla de bojos perillosos. No ha de ser fàcil, en som conscients, però ens han deixat fer de tot, per molt peregrines que fossin les nostres idees. I creieu-me que moltes ho eren, ho són, i aviso, ho seran. Ho sento, com deia Roger Rabbit. Ens han dibuixat així. Per què no fem una festa de Nadal amb tots els oients i vam fer les Nadal al món, al Palau de la Música, o una borsa de treball i ajudem la gent a trobar feina i vam fer-ne una desena amb un èxit absolutament inesperat? I per què no fem una panera pels oients de cara a Nadal i vam haver de demanar a les empreses que ens deixessin enviar productes perquè no sabíem on posar-lo? Aquesta bogeria, barrejada amb la il·lusió d'un projecte que no s'ha de perdre, com el de recull i el suport de les direccions, ens ha permès viure de tot. Aquestes veus que us he escoltat abans fa un moment són les de RAC1 en l'actualitat, però que per aquest programa han passat molts altres companys i companyes que siguin encara en aquesta emissora o altres hagin decidit marxar. Són copartíceps d'aquest èxit. El premi també és per tota la ràdio, per tota. És molt difícil conviure amb un transatlàntic com aquest i suportar-nos, i per això aquest cavall és per tothom. Juro que és per tothom. I avui me'n recordo del Toni Clapés, que fa, sens dubte, el millor programa. El que em fa riure, el que em fa indignar i el que m'ho fa passar millor. Però sobretot per les confidències, sovint agres, que fem amb el Xavi Bundó, que només es lleva aviat, sinó que a més ho ha de fer els caps de setmana. O el Jordi Beltran, a qui cada vegada que ens podem veure ens agrada parlar de ràdio. I és clar, deixeu-me que avui me'n recordi dels qui esperem veure molt aviat, de la Montse Llussà i del David Marca. I avui també... els directors, que hem tingut a tots, sense distinció. Però deixeu-me, de debò, que avui en destaqui dos. L'Eugeni Sallent, enorme abraçada per la bogeria, però sobretot molta força a Eugeni. I l'Eduard Pujol, per tot el que ha hagut de passar. I, evidentment, en nom de tot l'equip, a les nostres famílies, a les, tot l'equip, a les nostres filles i als nostres fills, perquè han hagut, a les nostres parelles, als nostres pares, les nostres mares, els nostres germans, que han hagut de suportar, doncs, que probablement les criatures no les haguem pogut portar a escola per motius ben diferents. I agafarem el premi ben fort al desembre al Gran Teatre del Liceu per tots aquells que també us lleveu ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i per tots els que us agrada la ràdio. Aquest cavall és vostre, és de tots, dels qui declarem amor etern a la ràdio. Aquest tatano portarà la marca de la felicitat. A tots, amb majúscules i a crits, gràcies, 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 i avui més que mai, la ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio. Perquè RAC1 som tots, i tots som tatano. Són les 8 i 7 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dijous, dijous 27 d'octubre del 2022.
I avui no s'esperen canvis importants, serà un dia de sol, núvols prims i pols africana. Ara fa una mica més de fresca que ahir, però al migdia tornarà a ser càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'accident a la B23 prop de l'enllaç amb l'A2 en sentit nord fa que s'hagi tallat un carril i que es compliqui ara la circulació, amb 8 quilòmetres de congestió entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Junts per Catalunya fa pinya després de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident del partit per l'escàndol del fax de TV3 i que dues diputades denunciessin a RAC1 el maltracte rebut per part d'ella. El partit va reunir el grup parlamentari per mostrar unitat, mentre que el govern de Catalunya ofereix suport psicològic a les afectades. Dalmases, com dèiem, plega de vicepresident de Junts, també de la Comissió de Control de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, però mantindrà la presidència de la Comissió d'Exteriors. Té més dades Adrià Santasusagna.
La reunió va servir per enviar un missatge d'unitat i per avalar la decisió de l'executiva i de Dalmases de plegar com a vicepresident del partit. Va sortir el tema de les dues diputades afectades, també per Dalmases, però el grup parlamentari no prendrà cap decisió, ja que no hi ha cap denúncia interna i el procediment marca que s'ha d'abordar a l'executiva del partit. En relació a aquest tema, precisament qui ha ofert suport psicològic és el govern. La consellera de Feminismes, Tània Verge, reaccionava a la informació de RAC1 enviant suport a les diputades i posant a disposició la xarxa de recursos i assessorament del departament i reclamava que els partits també siguin espais segurs per les dones. I és que les afectades continuaran convivint amb Francesc de Dalmases, que seguirà com a diputat. Deixa la comissió de control de la CCMA, però no serà un diputat ras, perquè mantindrà, almenys per ara, la presidència de la Comissió d'Exteriors del Parlament.
Gràcies, Adrià. I a les últimes hores hem sentit també la periodista Mònica Hernández, sotsdirectora del FACS, a qui va esbroncar Dalmases. Diu que els últims dies ha rebut insults de tota mena. En parlava a Catalunya Ràdio.
Avui estic una mica tocada perquè no és fàcil gestionar el linxament per Twitter, tot i que és una cosa que passo bastant. Sí.
Cap a tu.
Clar, sí, Corre. Perquè la gent s'inventa coses, que si treballo en nació, que si he de cobrar una subvenció no sé què, llavors arriben a l'insult, i això no és agradable. No és agradable anar pel carrer amb la teva filla i que t'increpi i no et pari algú. No és agradable.
Déu-n'hi-do. Això deia Mònica Hernández, repeteixo, que a més confirmava que després de l'entrevista a Laura Borràs al FACS es va sentir intimidada per Dalmases.
Jo, com diu l'informe de Magda Oranic, em vaig sentir intimidada, perquè que et tanquin quatre persones en una habitació ja intimida. Que et cridin, també, perquè a mi no m'agrada que la gent em cridi.
El cas Dalmases ha tornat a posar tensió entre les dues famílies de l'interior del partit. Jaume Alonso Cuevillas acusa els exconsellers de voler passar comptes amb Laura Borràs per haver perdut la consulta interna sobre la sortida del govern. Ho deia ahir a SER Catalunya.
No és que el forcessin a dimitir, va ser ell que va voler dimitir perquè no seguís aquest tema desgastant a Junts, desgastant a la presidenta, perquè també està clar que això era un atac no només contra el Dalmases, sinó contra la presidenta, que és Casa Major. Dins de Junts hi ha dos ànimes, això és una cosa notòria, i després els que formaven part del govern, òbviament han de pair la nova situació.
Del que no es va parlar a l'executiva de dimarts és de les pressions que Magda Oranic va rebre de Laura Borràs per suavitzar l'informe sobre Francesc de Dalmases, com va revelar dilluns aquí al Món RQ. L'advocada ahir deia que no agafa el telèfon a la presidenta per no sentir-ne els crits. En parlava a Ràdio 4.
Volien que jo posés que havia sigut una discussió acalorada. I jo crec que era més que una discussió acalorada. Dic, bueno, és que estic acabant, perquè, oh, bueno, per això no cal posar-ho, l'altre. Jo sí, em vaig sentir intimidada d'alguna cosa. És a dir, bon, ja no vaig agafar més el telèfon, no m'entens? Perquè a mi que em truquin a dir aquestes alçades, i algú allà, m'entens, que quan va néixer jo ja com qui diu, ja tenia que haver estat jubilada, doncs m'entens.
Mentrestant, avui la Comissió de l'Estatut del Diputat podria posar data per parlar d'aquest cas i valorar si es castiga Dalmases d'alguna manera. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han fet pinya per estudiar si va saltar-se el codi de conducta. Informa Sílvia Solanes.
Tots tres consideren que Dalmases s'ha saltat el codi de conducta del Parlament i això s'ha de tractar, diuen, i prendre mesures. Per això entenen que és urgent convocar aquesta comissió. Per David Cid dels Comuns, el diputat de Junts hauria de plegar, mentre que per la copaire Mireia Vehí, la seva actitud perjudica la imatge del Parlament. Són declaracions a RAC1 i TV3.
Si no serveix com a vicepresident de Junts per Catalunya, no entenem per què hauria de continuar diputat. Però en tot cas, el que podem fer des dels grups parlamentaris és que no impulsar que d'una vegada per totes se celebri aquesta comissió de l'Estat del Diputat, conèixer de primera mà què és el que va succeir.
S'ha de preservar la institució, s'ha de preservar el que es pot fer i el que no es pot fer quan s'és diputat del Parlament de Catalunya, i el que segur que no es pot fer és pressionar.
Esquerra s'hi afegia per Twitter dient que cal actuar amb exemplaritat, responsabilitat i respecte. A l'espera dels que s'hi posi data des de la mesa de la comissió, apunten que la investigació ja podria començar amb un procediment d'informació reservada. Tot plegat podria acabar amb una sanció per al diputat.
I encara, per cert, que a les últimes hores s'ha destapat. Aquest és un cas fascinant i que obre la porta a buscar, trobar i remenar. Un perfil fals a Twitter, és que això és molt bèstia, és d'una suposada periodista que, a més, estava molt mal fet, tot plegat, no tenia ni solta ni volta, que relativitzava el comportament de Francesc de Dalmases amb els mateixos arguments que ha llançat el grup de Laura Borràs. Es feia dir Joana Masdeu i assegurava que tot plegat era una campanya mediàtica dels periodistes i dels exconsellers de Junts per Catalunya al govern per atacar-lo. A més, acusava Albert Batet i Jordi Sánchez de tenir comportaments pitjors que el de Dalmases. De fet, Jordi Sánchez li va contestar a Twitter oferint-se a fer una entrevista presencial per esclarir tots els dubtes. La resposta de Joana Masdeu va ser esborrar immediatament el compte. El cas és que a la foto del perfil de Twitter hi sortia a la sala de premsa del Parlament de Catalunya i es feia passar per periodista acreditada. Clar, què va passar? Que els periodistes van començar a veure que no la coneixien de res. A la cambra, a més, no els constava tampoc que cap periodista amb el nom de Joana Masdeu s'hagués acreditat mai. Cap periodista, com deien, tampoc l'havia vist mai treballar. Doncs bé, atenció, perquè el mòbil associat al compte fals de Joana Masdeu podria ser el d'un col·laborador directe de Laura Borràs. El Nació Digital hi ha posat un nom i ha confirmat RAC1 el telèfon de Rai López Calvet, conseller nacional de Junts per Catalunya, i que forma part del nucli més estret de Borràs i Dalmases. En declaracions fora de micròfon amb RAC1 ho ha negat tot, diu que és una conxorxa contra ell, però el cas és que el compte de Twitter amb el nom de Joana Masdeu està vinculat directament al seu número de telèfon. Ho ha estat investigant l'Adrià Santasusagna. Adrià.
Segons hem pogut esbrinar a través de Twitter, el compte de telèfon de Rai López Calvet estaria associat a aquest compte fals de Joana Masdeu, en què carregava contra Jordi Sánchez i Albert Batet i defensava Francesc de Dalmases. El cas és que quan intentes accedir al compte, dient que has oblidat la contrasenya, et demana el número de telèfon. Si el telèfon que indiques és el correcte, és a dir, el que està associat al compte de Twitter, t'envien un missatge perquè puguis recuperar el compte. El cas de Joana Masdeu, si introdueixes el número de telèfon de Rai López Calvet, que acaba en 13, Twitter respon que t'ha enviat un missatge per poder recuperar el compte. Per tant, el telèfon d'aquesta persona està associada al compte fals. Rai López Calvet és un col·laborador molt estret de Laura Borràs, ara conseller nacional de Junts per Catalunya, i es va fer popular per anar caminant amb una urna de l'1 d'octubre des de Catalunya fins a Waterloo.
I... És que això avui en parlarem, aquí al món RAC1, d'aquesta història, perquè, com es pot fer? És a dir, això no és només patrimoni d'aquest sector de Junts per Catalunya i d'aquest compte associat. No. Això segurament, si entrem de ple en els, la majoria, per no dir tots els partits polítics, segur que trobarem perfils fake al Twitter. Avui en parlarem aquí al món RAC1. I encara un parell de coses més que us podem explicar aquesta hora aquí a RAC1. El compte, aquest compte que ara parlava l'Adrià Santasusagna, es va crear diumenge 23 d'octubre, el de Joana Masdeu. Això us ho avança al món RAC1. Diumenge 23 d'octubre. Quin és aquest? Què va passar diumenge 23 d'octubre, que és diumenge passat? És el dia que el Nació Digital a la tarda va publicar l'informe amb les conclusions de la investigació que va fer l'advocada Magda Urenich i que arribava a la conclusió que de Dalmases havia intimidat la subdirectora del FACS, la Mònica Hernández. A més, també podem afegir que el compte es va crear des d'un mòbil Android, que és el mateix sistema operatiu que fa servir el Rai López, tal com, com consta al peu de les piulades que fa. Per tant, sabem que el seu mòbil és el que està associat a aquest compte i sabem que el compte es va crear des d'un mòbil Android, com el que es fa servir per fer piulades particulars. Tot i això, repeteixo, ell ho ha negat totalment en una conversa fora de micròfon, diu que és mentida i que hi vol treure ferro. El cas de Francesc de Dalmases, cada vegada més rocambolesc, continua omplint pàgines i pàgines de diaris que posen l'accent en la guerra interna Junts per Catalunya. N'informa Ana Alfonso.
La Vanguardia diu que la direcció de Junts mira de girar full al voltant del ja exdirigent, però que la divisió al partit es fa un altre cop més evident. L'Ara diu que es fa difícil d'entendre que Dalmases no assumeixi el que va fer, però encara més que Laura Borràs insisteixi tant a defensar-lo. A El Periódico llegim que cada cop són més els que, dins de Junts, qüestionen que Dalmases es mantingui com a diputat. El Punt Avui destaca que Esquerra, Catalunya en Comú i la CUP han tirat sal a la ferida d'aquest cas i han augmentat la pressió al Parlament. A Madrid parlen també de guerra oberta dins de Junts. El País afirma que el partit està dividit en dos blocs. El Mundo destaca la notòria divisió de Junts i en posa com a exemple el que ahir avançava amb el món RAC1, que dues diputades del partit també han denunciat intimidacions per part de Dalmases. La Razón veu obert en canal una formació en crisi permanent i Arturo Puente, al diario.es, conclou que la caiguda del número 2 de Borràs accentua la guerra interna.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món RAC1. El primer el firma el periodista de VilaWeb, Otbou.
Dilluns, en aquest programa, Magda Urenich va remarcar que el seu informe s'havia endarrerit per no influir en la decisió de Junts sobre la sortida del govern. Lògic, si ens preocupa el respecte a la llibertat de premsa, hauríem de lluitar per mantenir-la sempre al marge del partidisme, també quan la defensem. El raonament íntegre de la senyora Urenich contrasta amb bona part de la literatura interessada que s'ha fet sobre el cas Dalmases. Rivals polítics que alimenten una cultura autoritària, restrictiva i clientelar amb la llibertat de premsa han magnificat el cas Dalmases per erosionar-lo políticament, a ell i a la presidenta Laura Borràs, i això que, de fet, ja s'erosionen tots sols. No hi ha excuses per a Francesc de Dalmases, cap ni una. Però aquesta grandiloqüència moralista amb el seu cas, com si s'hagués inventat ell les intimidacions, com si fos un monstre desbocat, l'acabarem pagant cara. Si la llibertat de premsa es fa servir com una arma interessada, si amb el càlcul partidista s'amaguen uns abusos i se'n magnifiquen uns altres, l'únic que fem és intoxicar el debat democràtic, que en aquest país, malauradament, ja és prou degradat.
Gràcies, Ot. I el segon el posa el cap de política de Nació Digital, Oriol Marc.
Si una periodista se sent intimidada, si el director d'un programa ho corrobora, si l'informe de TV3 ho acaba de testimoniar i un expedient elaborat per Magda Oranic, no el veí del tercer, no, Magda Oranic, ho confirma, el problema el tens tu. Si dues diputades, i el que encara no sabem, es queixen de comportaments similars, el problema el tens tu, perquè hi ha un patró. I aquest patró, comportaments a banda, serveix per diagnosticar una relació que és elàstica amb la veritat. Francesc de Dalmases no serà més vicepresident de Junts, i això porta una pregunta. Es pot permetre al partit tenir un diputat sobre el qual pesa aquesta llosa? El problema no només el té Dalmases, també el té Laura Borràs, perquè el protegeix de manera acrítica. En ple segle XXI, encara que et reivindiquis com a fill o filla de l'1 d'octubre i facis veure que mai abans has fet política, les formes són extraordinàriament importants. La sortida la sap tothom i ara només és qüestió de temps. Com més es trigui, pitjor per a Junts. Només els faltava aquesta crisi quan encara s'està paint la sortida del govern.
Enmig del debat sobre trolls i vots en el món polític, sabem per La Vanguardia de l'existència a Dinamarca d'un partit polític que està dirigit per una intel·ligència artificial. Es diu Synthetic Party i el lidera un chatbot que pot parlar amb qualsevol ciutadà a través d'una plataforma que es diu Discord. L'objectiu d'aquest partit és captar els ciutadans que normalment no voten i posar la tecnologia al centre del debat polític. La intel·ligència artificial ha fet el seu programa basant-se en les propostes de tots els partits minoritaris. Si us pregunteu quina és la ideologia d'aquest partit, si és progressista o conservador, la resposta és sintètic. És a dir, sintetitzar i unificar el que és contradictori o dispar. L'altre objectiu, evidentment, és presentar una llista a les properes eleccions. Del cas d'aquest compte fake de Joana Masdeu, de l'existència d'aquest partit polític a Dinamarca, en parlarem amb el pèrit forense informàtic Bruno Pérez Juncà aquest matí aquí al Món RAC1. I 21 minuts. El País assegura que al Congrés dels Diputats hi hauria una clara majoria per reformar el delicte de sedició, ho garantirien els aliats parlamentaris habituals de Pedro Sánchez, una reforma que rebaixaria les condemnes per sedició a la meitat, ja que a dia d'avui poden arribar fins als 15 anys de presó. Segons El País, ara mateix hi hauria una majoria de 186 vots dels 350 que té el Congrés. Quan partiran davant la reforma només en caldrien 176. Els partits que donarien suport a la rebaixa de les condemnes serien Podem, Esquerra Republicana, el PNB, Bildu, el PDeCAT, Més País, Compromís i el Bloc Nacionalista Gallec. En canvi, Junts per Catalunya hi votaria en contra. Una reforma, la del delicte de sedició, que segons el diari ABC podria arribar abans que acabi l'any, que si no, que si ho recordeu és el termini que va pronosticar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, abans d'acabar el curs polític, el 2 d'agost passat. Doncs bé, avui l'ABC explica que la intenció del govern de Pedro Sánchez seria tirar la reforma del Codi Penal endavant després d'aprovar els pressupostos, perquè no s'entengui com un pacte o un xantatge del PSOE amb els partits independentistes. Sí, com sigui, Sánchez no vol allargar massa les converses, sobretot amb Esquerra Republicana, i fons de l'executiu espanyol han assegurat a l'ABC que la voluntat del PSOE és entendre's amb els independentistes per confirmar la reforma del delicte de sedició tan aviat com sigui possible. Tot plegat, ho sabem avui, que tot ja us fa 5 anys que el Parlament de Catalunya va tirar endavant la DUI, cosa que va comportar que el govern espanyol activés el 155 i destituís el govern en ple de Carles Puigdemont. Va ser una declaració d'independència simbòlica que no va tenir cap efecte, de fet, ni tan sols va quedar per escrit. La DUI es va decidir un cop el president Puigdemont va descartar a última hora convocar eleccions després de rebre pressions per diverses bandes. La declaració la van aprovar els diputats de Junts pel Sí i la CUP en una votació que no va constar ni consta als registres oficials de la cambra. La va llegir la llavors presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell.
Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Disposem l'entrada en vigor de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
Acabat el ple, el govern i els diputats independentistes es van concentrar a l'escala noble del Parlament des d'on el president Puigdemont va fer una crida a mantenir un pols pacífic amb l'Estat.
La immensa majoria dels representants polítics legítimament escollits han culminat un mandat validat a les urnes. Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat.
El govern llavors es va reunir a la tarda a Palau, però no va prendre cap mesura, ni tan sols va despenjar la bandera espanyola. Aquell mateix dia, el Senat va autoritzar el govern d'Espanya a aplicar el 155 i Mariano Rajoy va compareixer al vespre per anunciar que intervenia la Generalitat.
El gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias para responder a unas decisiones que pretenden imponer por la fuerza de los hechos consumados un secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles.
Durant les hores següents, la majoria dels consellers es van reunir a la Catalunya del Nord en una casa rural i al cap d'un parell de dies, Puigdemont i una part del seu govern va prosseguir fins a Bèlgica. Cinc anys després del punt àlgid del procés encara hi ha en marxa moltes investigacions judicials que hi estan relacionades. Una de les més importants, la guerra bruta del govern d'Espanya de l'època del PP contra l'independentisme i que va suposar, entre d'altres, l'enfonsament d'empreses i de dos bancs vinculats a Andorra. Les últimes hores hem sabut que la Fiscalia avala que Andorra investigui Mariano Rajoy i alguns dels seus ministres per l'Operació Catalunya. El Ministeri Públic suposa que la justícia espanyola freni la comissió rogatòria de la justícia d'Andorra per investigar les presumptes pressions que hauria fet el PP a les autoritats del Principat d'Andorra per perjudicar líders independentistes. La Fiscalia no veu cap vulneració de drets en les investigacions que està fent la justícia andorrana per aclarir les amenaces que hauria fet el govern de Rajoy per aconseguir informació bancària secreta de Jordi Pujol, d'Artur Mas, d'Oriol Junqueras, si és que n'hi havia Andorra. Mariano Rajoy demanava mesures cautelars per paralitzar aquesta investigació que també afecta els ministres de l'època Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz. El jutge que porta el cas també ha demanat l'opinió de l'advocacia de l'Estat i a finals d'aquesta setmana haurà de prendre una decisió. I encara de la plana judicial, fins a 18 persones aniran a judici acusades dels aldarulls que va haver-hi la nit del 18 d'octubre del 2019 a Lleida, després de la manifestació per protestar per la sanció contra els presos polítics. La Fiscalia, en total, en demana més de 100 anys de presó. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Segons la plataforma antirepressiva de Ponent, quatre dels acusats ja van estar prop d'un mes en presó provisional i han mostrat la seva disposició per organitzar una campanya de suport. Aquests 18 joves s'enfronten a condemnes d'entre 3,5 anys i 8 anys i 3 mesos de presó per delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics, danys per incendi i robatori amb força. A més, el jutge ha sol·licitat que paguin una fiança de gairebé 48.000 euros per fer front a possibles responsabilitats civils. El jutjat d'instrucció número 3 de Lleida, que ha investigat el cas, ha dictat la interlocutòria d'obertura del judici oral després d'haver rebut els escrits de les acusacions. Ara demana a les defenses que presentin els seus.
I encara pel que fa a l'Operació Catalunya, la policia espanyola acusa el comissari Villarejo d'haver espiat Oleguer Pujol Ferrusola, el fill petit del president Pujol. Els fets que avança aquest matí al País es remuntarien a l'any 2013 a l'inici del procés i de l'Operació Catalunya. La Unitat d'Afers Interns de la Policia ha entregat un informe a l'Audiència Nacional que enumera almenys 69 empreses que haurien contractat l'excomissari per espiar altres persones. El diari només publica 3 dels noms que apareixen en aquesta llista. Oleguer Pujol, que hauria estat espiat per encàrrec d'algú desconegut, i el de dos suposats clients que haurien fet encàrrecs al comissari Villarejo. Un és l'exdirigent del PP de València, Juan Cotino, que va morir el 2020, i un altre, un empresari investigat a la trama Gürtel, que és Alfonso García Pozuelo. L'informe ja està en mans del jutge García Castellón, que és qui instrueix les causes contra Villarejo. El magistrat ha obert una altra peça, en aquest cas una peça separada, per investigar aquest nou cas a fons. Plana sanitària, els experts donen gairebé per controlat el brot de verola del mico a Catalunya. Segons ha pogut saber RAC1, la setmana passada només se'n va diagnosticar un cas, un, a tot Catalunya. Això mentre l'estiu es va fregar la xifra de 70 casos setmanals. Els experts ho atribueixen als canvis en les conductes sexuals del col·lectiu de risc, però també a la vacunació. De fet, el Departament de Salut estudiarà si cal posar una segona dosi a tothom que s'ha vacunat ja aquests mesos. Laia Colomer.
Des de principis de maig, quan es van diagnosticar els primers casos, fins ara a tot Catalunya s'han detectat uns 2.150 contagis de la verola del mico. Els casos van créixer força ràpid, sobretot durant el juny, però des de mitjans de juliol que han anat poc a poc a la baixa, tant que la setmana passada només se'n va diagnosticar un. L'investigador de l'IRSI Caixa i metge del Barcelona Checkpoint, Pep Coll, ho atribueix a la vacunació, perquè a Catalunya ja s'han administrat 11.500 dosis, però també a la millora en el diagnòstic precoç i a una reducció de les pràctiques pràctiques sexuals de risc. Coll n'ha parlat a RAC1.
Hi ha hagut canvis conductuals, persones que realment han disminuït el nombre de parelles sexuals o directament han decidit una època, un temps d'abstinència sexual.
Davant d'aquestes xifres, descarta que la malaltia es converteixi en endèmica. Ara bé, sí que recomana el Departament de Salut que s'administrin segones dosis. De moment, l'estratègia a nivell espanyol en preveu una.
I de la verola del mico al Covid, perquè l'Agència Europea de Medicaments avisa que les pròximes setmanes hi haurà una altra onada de contagis i que la pandèmia encara no ha acabat. De fet, és el que ha començat a passar a Alemanya i el que preveuen també aquí les autoritats sanitàries. El regulador europeu atribueix a l'aparició de noves subvariants d'Omicron, com la BQ1, que també ja s'ha detectat a Catalunya, com explicava fa uns dies aquí al Món RAC1 la doctora Carmen Cabezas. Per això l'EMA demana als majors de 60 anys, els malalts de risc i les dones embarassades que es vacunin de la quarta dosi. Per cert, que l'Associació d'Empresa de Serveis Funeraris de Catalunya calcula que més de 22.000 famílies de Catalunya no s'han pogut acomiadar dels seus difunts durant la pandèmia del coronavirus, sobretot durant la primera onada. Aquest any, les funeràries diuen que el Dia de Tots Sants tindrà un significat molt especial perquè recuperarà la normalitat i es preveu que hi hagi moltes més visites als cementiris. Això que llegim avui a La Vanguardia. Les dones que viuen a prop d'embussos de trànsit tenen més risc de parir fills de baix pes. Un estudi fet als Estats Units... Sí, sí, en el cas de Castamoniat, ho he llegit també. Estem parlant d'un estudi que ha fet als Estats Units amb més de 500.000 de naixements, per tant, estem parlant d'un estudi ample, eh? 500.000 de naixements revela que els nadons de mares que viuen a 500 metres de grans carreteres pesen de mitjana 29 grams menys que la resta. També tenen més risc de néixer abans d'hora, de forma prematura. Encara no se sap exactament els motius, però els científics creuen que les partícules entren als pulmons, passen a la sang i poden travessar fins i tot la placenta i arribar fins al fetus. Les famílies dels alumnes d'una escola de la Llacuna, a l'Anoia, qui Renfe va fer fora d'un tren per tenir un comportament incívic, es carallaran contra la companyia ferroviària. Són 22 escolars que dilluns viatjaven de Colònies a Lleó i el revisor el va obligar a baixar a mig camí després de les queixes continuades de la resta de viatgers. Els alumnes desallotjats van seguir el trajecte fins a la seva destinació en autocar, que els va posar la mateixa Renfe. Els 22 alumnes de 10 i 11 anys i dos monitors de l'escola Viladamàger que els acompanyaven viatjaven des de Barcelona fins a Lleó, però només van poder arribar a Palència. Diversos viatgers es van començar a queixar perquè els menors no paraven de cridar, anaven sense mascareta i molestaven. Segons l'informe intern de Renfe, el revisor va avisar més d'un cop als monitors perquè els alumnes es comportessin, però ni cas. Llavors, fent ús de les facultats, els van fer baixar a l'estació següent, la de Palència. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat a RAC1 que la companyia va optar per posar un transport alternatiu.
Que es va decidir que la millor solució era baixar els nens a Palència i que continuessin el viatge per carretera fins a Lleó. Allà a Palència, en tot moment, van estar acompanyats tant de personal de Renfe, policia, inclús estava el subdelegat del govern a Palència.
L'escola Viladamàger de la Llacuna no ha volgut donar de moment cap explicació. 32 minuts d'aquí mitja hora amb el comptar de les 9. Reprèn el debat dels pressupostos generals al Congrés. Ahir la sessió va acabar a 11:15 de la nit i d'aquí unes hores, si no hi ha sorpreses, Pedro Sánchez superarà sense cap problema el primer gran tràmit perquè tirin endavant. Cap esmena a la totalitat no fructificarà i, per tant, el govern d'Espanya tindrà via lliure per continuar tramitant els comptes. La votació d'aquest migdia sanificarà un altre cop el divorci entre Esquerra Republicana, que donarà el suport als pressupostos, i Junts per Catalunya, que hi votarà en contra. De fet, ahir la picabaralla entre els dos exsocis de govern va marcar bona part del debat. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, retreia Esquerra que malvengués el seu sí.
Que no jugamos al intercambio de cromitos. Ustedes no quieren negociar con nosotros porque saben que nosotros negociamos y que no nos dejamos tomar el pelo. Prefieren, y no los culpo para ello, pactar con aquellos que les salen más barato.
La resposta d'Esquerra arribarà aquest matí després de rebre les crítiques de Junts per Catalunya i també de la CUP. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Bon dia. Els retrets entre partits independentistes van ser una constant al Congrés dels Diputats, especialment en la intervenció de Junts. Nogueras considera que la Moncloa ha controlat Esquerra.
Van repitiendo que han anestesiado aquel catalanismo que defensa la llibertat de la nostra nació. No s'equivoquen. Ustedes han anestesiado a un partido catalán.
I la CUP, 3/4 del mateix, era Albert Botran.
Con los datos de los incumplimientos en ejecución.
El debat d'ahir va acabar convertint-se en un altre xoc entre el govern espanyol i el PP, acusacions encreuades de mentides, falta de patriotisme d'uns i els altres, i una altra vegada la constatació que les posicions cada vegada estan més allunyades. El primer exemple, el debat sobre els nous impostos a la classe alta. En parlaven Cuca Gamarra i María Jesús Montero.
¿Son esos los ricos y millonarios contra los que Sánchez arremete cuando pretende dividir este país en buenos y malos?
Señorías, han cambiado de líder, pero hay tres cosas que en el Partido Popular no han cambiado. Es que solo defienden a la élite de este país. La segunda es que siguen usando la mentira como arma política. Y la tercera es que siguen teniendo su sede en Génova con todo lo que eso significa.
I l'esbroncada va anar encara més amb l'augment de la despesa. El PP li va retreure obviant que ahir mateix Isabel Díaz Ayuso va presentar un pressupost que incrementa la despesa en un 11% i els ingressos en un 16%. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, aquesta doctrina contradiu el discurs del PP que fins ara ha acusat l'Estat de preveure més ingressos, de forrar-se, literalment, deia Feijo, per la pujada de preus i plantejar una despesa desorbitada que només és de l'1% més. Res a veure amb el que passa a Madrid. Retret directe de María Jesús Montero.
¿Saben ustedes cuánto ha subido hoy que ha presentado el presupuesto de la Comunidad de Madrid el gasto? Un 11%. Ahora me lo contará usted si lo considera electoralista, despilfarro, vivir por encima de las posibilidades.
I debat molt marcat per la inflació. Montero presumint de control de l'IPC, Gamarra li diu el contrari.
Y estos presupuestos la agravan. Por eso, la realidad es que la inflación seguirá castigando el año próximo la renta disponible de los hogares. ¿A qué espera, señora ministra, para bajar al 4% el IVA de los productos básicos de una cesta de la compra?
La resposta de Montero, que Espanya és el sisè país de la Unió Europea on més ha baixat l'IPC aquests últims mesos. El govern espanyol superarà el tràmit de pressupostos sense cap problema, sumarà vora 190 vots per rebutjar totes les esmenes a la totalitat. La votació cap a les 3 de la tarda.
Ara, gràcies, perdona, Armen. I sobre les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial, el PSOE i el PP pacten que els jutges que entren en política no puguin tornar a la justícia fins a 2 anys després d'haver cessat. És un dels punts que formen part de l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial i que sembla que aviat estarà a punt. Segons explica el diari Opunes, fonts de la negociació diuen que el PP ha aconseguit que els socialistes cedeixin i donin per bona una de les seves grans apostes en matèria de portes giratòries, que els magistrats que hagin tingut responsabilitats polítiques no puguin tornar a exercir fins a 2 anys després. En principi, no afectaria aquesta mesura als 3 ministres del govern espanyol, que són jutges. Margarita Robles, titular de Defensa, Pilar Llop, ministra de Justícia, i Grande Marlaska, d'Interior. Tots tres sí que podrien tornar a les seves places quan deixin la política, si ho volen. Per cert que Joaquín Urías guanya força com a candidat de Yolanda Díaz per ocupar el nou Consell General del Poder Judicial. El periòdico explica que el professor de Dret Constitucional a la Universitat de Sevilla ha rebut l'okay del PSOE i el PP. Tot i això, Urías es disputa el lloc amb Victòria Rossell, candidata de Podem i actual delegada del govern espanyol contra la violència masclista. El partit ja li ha dit al PSOE que no donaran suport a cap pacte que no inclogui Rossell a l'òrgan de govern judicial. I encara a Madrid continua l'estrella de ronça entre el PSOE i Unides Podem per la llei trans. El País explica aquest matí que els socialistes volen acotar l'anomenada reversalitat. Què vol dir això? Que és l'oportunitat que es dona a les persones que han canviat de sexe de fer marxa enrere i recuperar la seva condició anterior. La llei trans fixa un termini de 6 mesos per poder-ho fer, però el PSOE és partidari de canviar aquest punt. El que no aclareixen les fonts del partit consultades per al País és com es limitarà exactament aquesta reversalitat. El que sí que deixen clar des del PSOE és que no tocaran l'autodeterminació de gènere, el dret de qualsevol persona a canviar de sexe al registre civil, tot i que algunes veus dins del Partit Socialista, com la de l'exvicepresidenta del govern, Carmen Calvo, ho reclamaven. D'aquí uns moments al món a RAC1. Hi ha moltes notícies, moltes, eh? N'explicarem moltes d'alegres, però moltes, però allò d'ahir del Camp Nou també ho hem d'explicar.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens 2 opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50?
Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50?
RAC, i som per ajudar.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a BBVA.es. BBVA, creant oportunitats.
Cuides la salut. Cuides la feina. Cuides les relacions. Tu ja cuides massa coses. Deixa'ns cuidar-te la caldera i ella et cuidarà a tu. Deixa el teu servei de manteniment en mans del servei tècnic oficial Junkers Bosch. L'últim de Junkers ja és Bosch.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa fàcil de Feste és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a Feste.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. Feste. Seguros de tu éxito.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 104 milions. Divendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 104 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1.
Aquest dijous, la Champions femenina es juga a RAC més 1. A 7:15, Rosengard-Barça. Segona jornada de la fase de grups per les blaugranes. Viu el partit a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat amb Laia Coll, Gerard Ballera i els comentaris de Marc Andrés. Aquest dijous, la Champions femenina es juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1. El Barça tornarà a jugar a l'Europa League després de perdre 0-3 contra el Bayern de Múnich al Camp Nou i de confirmar l'eliminació de la fase de grups de la Champions. Tot plegat en una tarda nefasta en què res va sortir bé. Calia un doble miracle per allargar un final que estava escrit, però tot va sortir del revés. Primer, l'Inter de Milà va golejar, com era esperable, 4-0 al Victoria Pilsen. Els italians passen com a segons de grup i després el Barça, ja eliminat, no va ser capaç de guanyar en un tràmit de partit al Bayern, que també va donar un bany de realitat. Atenció, perquè dels 4 partits de la Lliga Espanyola que hi havia a la Champions, només en queda un, el Real Madrid, després que l'Atlètic de Madrid també punxés ahir davant el Leverkusen en un final, jo de debò no ho he vist mai, de frenopàtic. Però anem a pam. Si a Munic el discurs era que el Barça havia sigut superior al Bayern, però que havia perdonat massa i la realitat va posar els de Xavi Hernández al lloc. És veritat que van competir de tu a tu, però el Bayern va guanyar sense despentinar-se gaire en un Camp Nou amb 85.000 persones. Per cert, després del partit, els jugadors van tornar a sortir a la gespa per aplaudir els aficionats que quedaven a l'estadi. En té tots els detalls la Marta Ramon.
La plantilla havia seguit el partit entre l'Inter i el Victoria Pilsen al vestidor i van saltar al camp sabent que estaven eliminats, la qual cosa va afectar-los mentalment a l'hora d'encarar el duel davant el Bayern. Els de Nagelsmann van guanyar 0-3 amb autoritat i sense prema l'accelerador, com si fos una metàfora de la situació, d'ocasió, el conjunt bavarès va semblar estar a anys llum de distància, inabastable per al Barça com la Champions. Ho va resumir amb impotència Pedri.
Bueno, es verdad que somos un equipo muy joven, que tiene mucho margen de mejora y sabemos que tenemos que mejorar muchísimas cosas. Hemos hecho gran fichajes, pero bueno, está claro que no nos llega para competir en la Champions. Se ha visto en el grupo y bueno, una decepción hoy.
Xavi, menys autocrític que el canari, va remarcar que no es podia titllar de fracàs.
Si hay fracaso, hay aprendizaje. Nosotros lo hemos intentado. Yo siempre pienso que el que lo intenta y el que lo da todo no es un fracasado. Lo ha intentado. Pero si os gusta la palabra fracaso, pues si hay fracaso, hay aprendizaje. Y tenemos que aprender. Esto es un proceso.
La nota positiva del partit va ser l'explosió de talent de Valde consolidant-se al lateral esquerre.
Gràcies, Marta. Qui continua amb el seu optimisme permanent és Joan Laporta, que a Barça TV va dir que no té res a retreure a ningú. Ans al contrari.
Els jugadors han donat la cara, no se'ls pot recriminar res, perquè insisteixo, era molt difícil de jugar aquest partit, i gràcies a l'afició i gràcies a que els jugadors han donat la cara, doncs jo crec que ara podem ja dir que hem de mirar endavant. Tenim jugadors molt joves, han donat la cara, els estic agraït a tots, tant a l'afició com als jugadors i als entrenadors, per suposat, que està fent una bona feina, molt bona feina.
Una vegada dit tot això, en qui es pot creuar el Barça als setzens de final de l'Europa League? Doncs ara com ara, amb rivals, poca broma, com el Manchester United, el PSV Eindhoven, l'Sporting de Braga, o, si us plau, no, quina mandra, la Roma de José Mourinho, entre d'altres. Això se sabrà d'aquí a dos dilluns. El 7 de novembre, els setzens de final es jugarien, o jugaran, vaja, entre el 16 i el 23 de febrer, sempre amb l'anada al Camp Nou. Avui una de les paraules més repetides als diaris és fracàs, però la premsa va més enllà i qüestiona l'estratègia, en alguns casos, de Joan Laporta, informa Albert Pedrol.
A El Mundo, Francisco Cabezas diu que al futbol no n'hi ha prou de comprar l'èxit immediat, mercadejant amb actius aliens i fitxant bons futbolistes, com ha fet el Barça, i avisa que qui pretén sobreviure corrent acaba consumit. Santinolla, Mundo Deportivo, escriu que el club ha patinat en dues qüestions, la creació d'expectatives massa altes amb la confecció de la plantilla i marcar-se l'objectiu de recuperar Champions perdudes, cosa que ha creat frustració en un Barça a vegades dominat per la propaganda. I coincideix Joan Jopalles a La Vanguardia, que defineix la patacada com un desastre i avisa que per tornar a ser grans es requereix modèstia en el discurs, una cosa que ha faltat, afegeix, aquesta temporada per part del club, però també per part de l'afició. Mentrestant, el diari Sport titula Fracàs consumat i Lluís Mascaró parla d'un fiasco injustificable que malmet terriblement la imatge del Barça. Oriol Tortajada, l'esportiu, diu que l'eliminació dels blaugranes és una bufetada de realisme pur i dur, i al País, Ramon Bes assegura que la Champions és una competició massa gran per un equip tan petit com el Barça.
I sobre el nivell actual del Barça i les diferències amb els grans d'Europa, escoltem el comentari que afirma el periodista del diari AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
El Barça és equip d'Europa League. No des d'ahir, en el moment en què l'Inter va trepitjar el Victòria. Ho és des de fa temps i quan abans ho assumim, millor. Al Barça li falta encara menjar molta sopa per poder mirar a la cara a equips com el Bayern, sí, i potser el Madrid, davant els quals vivim de records que exagerem amb un intent d'enganyar-nos a nosaltres mateixos, justificant un mal dia d'un rival. No, el Barça no va ser millor que el Bayern a Munic. Que no es va jugar malament, passi, però defensar que els van passar per sobre i es va perdre per l'àrbitre només fa que emprenyar el rival, que ve aquí i et marca la distància. Que és molta. No he sentit mai a l'entrenador del Leipzig dir que són millors que el Madrid per haver-los guanyat dimarts, ni el d'Osasuna dient que aspiren a la Lliga després d'empatar el Bernabéu amb un home menys. Aprenem. Però mentre la gent celebri derrotes com si fossin victòries, sembla que anem pel bon camí. La qüestió és saber on som.
Gràcies, Santi. En parlarem a la tertúlia esportiva avui amb Robert Moreno, Santi Segurola i Santi Nolla. I també parlarem d'aquesta eliminació de l'Atlètic de Madrid, cruel, però cruel, i ara s'entén per què li diuen el Pupes. De fet, l'Atlètic de Madrid pot quedar fora fins i tot a l'Europa League la setmana que ve. Els de Simeone van acabar empatant a dos davant el Bayer Leverkusen en un final d'infart que no havia vist mai, 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 mai. Jo recomano molt que la gent vagi a veure el final del partit, els últims segons del partit. El partit s'acaba, l'àrbitre dona el final, però hi ha una mà d'un jugador del Bayer Leverkusen dins l'àrea. Consulta el VAR i xiula penal. Tal qual. Va Carrasco a llançar el penal, el falla. Però no només això, estem parlant del minut 98 de partit. El rebot de Saúl, que el remata de cap, va al travesser. I després hi ha un remat que toca fins i tot amb un davanter de l'Atlètic de Madrid que anava a gol. És que és una concatenació de desgràcies. És curiós perquè l'Atlètic de Madrid diu adéu a la Champions, tot i tenir un grup, diríem, que relativament assequible, que era el Bruges, el Porto i el Bayer Leverkusen. I el millor de tot és que no té l'Europa League ni assegurada. Dimarts que ve haurà de guanyar el camp del Porto, ja classificat, o a igualar el que faci el Leverkusen a casa contra el Bruges, el líder del grup. Si això no passa, els del Cholo Simeone es quedaran sense Europa aquesta temporada. De fet, el Simeone demanava passar pàgina a Movistar.
Está claro de que es un golpe duro, no lo esperábamos, no lo queríamos, no estaba dentro de nuestros proyectos, pero está. Y hay dos maneras de seguir. O te pones del lado de la víctima, o te pones del lado del fuerte para seguir buscando escarbar donde hay para escarbar todavía.
També disputats ahir, Ajax 0, Liverpool 3, Nàpols 3, Rangers 0, Eintracht de Frankfurt 2, Marsella 1 i Tottenham 1, Sporting de Portugal 1. 10 minuts i les 9 en punt del matí. Moment d'autobombo, ho sentim, però és que això no crec que torni a passar mai més. Aquest programa, el Món RQ, ha guanyat el Premi Ondas a millor programa de ràdio.
Premios Ondas Nacionales de Ràdio. Premi Ondas al mejor programa de ràdio para... El Món a RAC1 de la cadena RAC1.
Així ho anunciava ahir a les 5 de la tarda el delegat de Prisa Media Catalunya i secretari general d'aquests Premis Ondas, Jaume Serra, des de l'històric estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El jurat dels Premis ha reconegut el Món a RAC1 per, diu literalment, trencar totes les cotilles pròpies dels programes matinals de ràdio, per muntar i desmuntar l'escaleta, de fer-ho amb naturalitat i per la capacitat de marcar l'agenda informativa del dia a Catalunya, a més de tenir una sensibilitat especial per la cultura. El Món RQ és el programa més escoltat de Catalunya, segons les últimes dades de l'EGM, amb 656.000 oients diaris, i és líder ininterromput des de l'any 2009, havent trencat tots els rècords durant l'última dècada. A part de ser el programa de ràdio més escoltat de la història del país, ha tingut la xifra d'oients més alta de la ràdio de 8 a 9 del matí. Amb aquest premi, RAC1 ja ha guanyat 8 Premis Ondas. Però aquesta edició dels Ondas també ha reconegut Carles Franzino amb el Ondas a la millor trajectòria professional. El director de la Ventana de la Ser es va assabentar per sorpresa del premi mentre feia el programa en directe. Aquest és el moment.
Hay un personaje policial de un inspector en sus novelas que siempre repite una frase que es hay que joderse.
Hay que joderse.
Y no puede venirme nada más oportuno a la cabeza después de lo que acabamos de contar. Tengo unos compañeros y compañeras que son una panda de cabrones porque más o menos se sabe un ratito antes, en fin, para poder hoy llamar a todos los premiados y premiadas y nada me habían dicho. Nada, yo no tengo nada que decir, que estoy muy emocionado y muy agradecido.
Els Ondes han reconegut la tasca de Franzino al capdavant de la Ventana durant 10 anys i han destacat la seva coherència i credibilitat com a narrador. A la tele, el Premi Millor Presentador ha estat per Andreu Buenafuente. El jurat justifica la seva decisió entonant un mea culpa, ja que confessen que estaven convençuts que el de Reus ja tenia un Ondes per la seva tasca televisiva. A banda, també han premiat el divertit joc de cartes de TV3 amb el cuiner Marc Ribas al capdavant, s'han dut l'Ondas a la millor programa de cadena no estatal, i el veterà Saber-hi Ganar, de la 2 de Televisió Espanyola, ha presentat per l'etern Jordi Hurtado el de millor programa d'entreteniment a la televisió. L'Ondas a millor sèrie de comèdia ha estat per La que s'avecina, de Mediaset, i el de sèrie dramàtica per Cardo, de 3 Media. La categoria de millor documental també ha esquitxat Catalunya, ja que ha estat per 800 metres, la docusèrie sobre els atemptats de la Rambla de Barcelona. I en les categories actorals, Javier Cámara i Elena Rivera han guanyat l'Ondas a millor actor i actriu, respectivament. Javier Cámara per la creació del personatge Juan Carrasco, de la saga Vota Juan, Vamos Juan i Venga Juan, de Mediapro, i Rivera per la seva participació en ficcions com Alba, Los Herederos de la Tierra o Sequía. La cobertura de la guerra d'Ucraïna de Ràdio i Televisió Espanyola s'ha endut l'Ondas a millor programa especial tant de ràdio com de televisió. Encara en ràdio, l'especial Càrceles Basques del programa Boulevard de Ràdio Euskadi ha rebut el millor programa de proximitat, i el podcast de Misteri Milagro en la Moraleja de Spotify s'ha coronat com a millor podcast de l'any. Casal, la gran dama de la música, s'ha endut el de millor trajectòria musical, i Dani Fernández, el de fenomen musical de l'any. L'entrega dels cavalls d'aquest Premis Ondas es farà el pròxim dia 14 de desembre al magne escenari del Gran Teatre del Liceu. 7 minuts i les 9 del matí, en plana internacional. La policia iraniana ha disparat contra la població que homenatjava Mashamini. Es tracta d'aquella jove que van detenir per portar malament el vel i que va acabar morint sota custòdia de la policia. Doncs bé, 40 dies després d'aquell assassinat de Mini, milers de ciutadans iranians van col·lapsar la seva ciutat natal, Saques, una imatge que avui reprodueixen tots els diaris i que demostra que continuen les protestes vives a l'Iran. Però el govern també manté la seva madura i les forces de seguretat van llançar gasos lacrimògens i van obrir foc contra ciutadans que es concentraven prop del cementiri on hi ha enterrada la noia. Tot i que no se sap l'abast oficial de la repressió, algunes fonts ja parlen d'una cinquantena de civils ferits de bala i desenes de detinguts. I estigueu molt atents si teniu un vol d'avió de Ryanair abans d'acabar l'any. El personal de terra de la companyia ha convocat una aturada que afectarà els aeroports de Barcelona, de Reus i de Girona a partir de demà mateix. La vaga, convocada pel sindicat USO, començarà per aquest pont de Tots Sants amb aturades de 24 hores entre aquest divendres i l'1 de novembre. Marc Segués.
Més enllà de Tots Sants, el sindicat també ha convocat aturades parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges de novembre. Al desembre, les vagues parcials seguiran pel pont de la Puríssima el 6 i el 10, el cap de setmana prèvia a Nadal, el 16 i el 18, i coincidint amb el final de trimestre escolar, el 22 i el 23. Les aturades totals seran els dies 8 i 11 de desembre, els dos últims dies de l'any, el 30 i el 31, i el 6 i 8 de gener, coincidint amb el final de les vacances de Nadal. La Unió Sindical Obrera explica que el motiu de la vaga és desencallar la negociació del conveni col·lectiu, paralitzat des de fa ja 2 anys. Cal recordar també que la vaga de tripulants de cabina de Ryanair, que va començar aquest estiu, segueix en marxa fins al 7 de gener de 2023. La seva afectació actual és molt baixa i és que fa setmanes que acumula centenars de retards, però cap vol cancel·lat. A més, el panorama de vagues aèries cal sumar-hi les convocatòries d'aturades de la tripulació de cabina de Vueling. Afecta els caps de setmana i festius des de l'1 de novembre fins al 31 de gener.
Per altra banda, els sindicats i la direcció de Renfe han arribat a un acord per desconvocar la vaga que havien fixat per divendres i pels dies 7 i 11 de novembre. Han pres la decisió després que la direcció de Renfe hagi accedit a desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Per cert, que per avui està convocada una vaga d'estudiants als instituts i universitats del país. La particularitat és que no té l'objectiu de reclamar millores al sector educatiu, sinó que s'ha convocat en defensa de l'atenció a la salut mental. El jovent lamenta que les polítiques actuals estan provocant que el suïcidi ja sigui la primera causa de mort juvenil no natural. Eudald Martínez.
La protesta l'ha convocat en solitari el Sindicat d'Estudiants arreu de l'Estat espanyol i va dirigida a alumnes de secundària, cicles formatius i universitats. A Catalunya, a més, es faran dues manifestacions, una amb sortida a la plaça Universitat de Barcelona i l'altra a l'Imperial Tàrraco de Tarragona, totes dues a partir de les 12 del migdia. I reclamaran multiplicar per 3 la despesa en salut pública, però també millores laborals com ara promoure la inserció juvenil, garantir sous dignes o que els joves tinguin dret a un atur indefinit. Ho ha explicat a RAC1 el secretari d'organització del sindicat convocant, Borja Latorre.
Un dels factors decisius perquè la nostra salut mental estigui enormement colpejada és tenir un futur absolutament incert, en què no ens podem independitzar, en què no tenim un treball digne, i per això sí, defensem un subsidi d'atur indefinit.
I demanen també ampliar la plantilla de psicòlegs i psiquiatres, no només a l'atenció primària, sinó també a escoles, instituts i universitats.
A Barcelona, els jardins del Palau Robert han tornat a tancar per la presència de rates. Des de la setmana passada, un cartell penjat a la porta d'entrada indica que romanen tancats per raons de manteniment. Apunta a La Vanguardia, que és un eufemisme que ja va utilitzar-se a l'estiu per la presència massiva de rosegadors a la zona. En aquesta ocasió ha provocat la suspensió de l'exposició commemorativa del 30è aniversari de Catalunya Ràdio, que ocupava una part d'aquests jardins. Els actes de dins del Palau Robert, en canvi, no han quedat sortosament afectats. Atenció a aquesta història que explica avui el Diari de Tarragona. Un home es va tancar dins del cotxe per evitar que se l'emportés la grua. Ah. Va passar la Canonja, al Tarragonès. La Guàrdia Urbana va veure un cotxe que circulava fent esses i van aturar el conductor. Li van fer la prova d'alcoholèmia, va bufar i va donar positiu. Per això el van denunciar i el van fer marxar perquè la grua s'emportés al vehicle, ja que ell no podia conduir fins a casa. L'home, però, que, com dèiem, anava gat, s'hi va negar i es va trinxerar dins el cotxe, bloquejant les portes mentre cridava els agents. Finalment la grua va arribar, els policies van forçar les portes per fer-lo marxar i, a més, el van detenir per un delicte de desobediència greu. Atenció, això que llegim avui a La Vanguardia. El cantant de Coldplay, Chris Martin, i la seva parella, l'actriu Dakota Johnson, han demanat un ordre d'allunyament contra una dona que està completament obsessionada amb Chris Martin. Està convençuda que està casada amb ell i ha intentat diversos cops entrar a casa seva de Los Angeles perquè diu que ella és qui viu allà. I no només això, també acusa Dakota Johnson de fer-li màgia negra. Els Mossos d'Esquadra i la policia han frustrat el primer intent d'establir-se a Catalunya d'una perillosa màfia amb origen als Països Baixos. Es tracta de la Mocromàfia, un grup que als últims anys s'ha fet conegut per la violència de les seves accions. De fet, el grup també està al darrere de les amenaces de mort que han rebut la princesa dels Països Baixos i el primer ministre del país. La cèl·lula desarticulada a Catalunya tenia l'objectiu de blanquejar diners, entre d'altres, amb la compravenda de pisos i cotxes d'alta gamma. La investigació dels Mossos i la policia va començar arran d'una sèrie de robatoris a caixers automàtics a través d'explosius. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, José Merino, remarca la importància d'haver pogut desarticular aquesta banda abans que s'arribés a consolidar.
La presència aquí d'aquestes estructures pot comportar a la llarga que vagin venint més clans i s'instal·len aquí. Al final operen com una màfia, en el sentit que comencen a expandir tota la seva influència no només a un sector estrictament criminal, sinó també a sectors empresarials, al sector públic.
De moment tenim 3 detinguts, 2 a la ciutat neerlandesa de l'Haia i un...